Adeu 2010, benvingut 2011. Els uns segueixen allà per on anaven, els altres comencen l'any amb els neguits que pensaven haver deixat enrere. Si el Barça de Guardiola va tancar l'any despertant de cop a l'Espanyol i el va començar donant un petit pas a Bilbao, el club blanquiblau ha despertat de mala manera del somni. Primer escombrat sense miraments al derbi i després expulsat de la Copa donant una imatge d'impotència que ha de fer pensar. No, no era tot tan maco com semblava. El futbol del 2010 ha demostrat que amb Mourinho no n'hi ha prou per fer trontollar el Barça. L'ombra del portuguès és molt allargada a Stamford Bridge i més encara a San Siro, on Benítez ha fet figa de mala manera. Però la Lliga Espanyola s'ha trobat el portuguès amb un rival que segueix un o dos esglaons per damunt de tothom. Potser semblarà agosarat dir-ho, però aquell Mundial de Sud-àfrica de color blaugrana va ser la millor de les explicacions. A Europa, quan es juga tot o res, no sempre guanya el millor. L'Europa que es va resistir al futbol blaugrana sí va somriure al bàsquet i va ser cruel amb l'embol aquest 2010 del canvi, on Sandro Rosell va fer bons pronòstics per guanyar les eleccions quasi bé sense baixar l'autocar i que han tornat a partir el club blaugrana en dos. Diuen que quan Cruyff no és el rovell de l'ou, l'ambient no és el millor. I diuen, també, que mentre la piloteta vagi entrant, res passarà. Amb això, almenys, el barcelonisme pot estar tranquil, com orgullós de veure que la pilota d'or no només serà blaugrana, sinó que per primera vegada a la història té els tres finalistes sorgits de la mateixa pedrera, més enllà d'aquell Milan dels holandesos, que ja és dir. D'aquí uns quants anys, qui sap si 10 o 30, la història parlarà meravelles d'aquest equip que de les runes del ronaldinyisme va conquerir la glòria. Va començar a mitjans del 2008 i segueix. Ja veurem quan dura. D'això i de més en parlarem aquí, a Fora l'Àrea, el primer de l'any. Ens hi voleu acompanyar?
Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts al primer Fora l'Àrea d'aquest any 2011, el que fa 15, el programa que fa 15, Jordi Blanco, bon dia.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, bon dia, bona tarda, bon dia, sempre igual. Xavi Aguilar a les vies de so, al control tècnic. Bon any, Xavi, també, per tu i per tots els oients que ens sentiu, ja sigui en directe o a través del podcast que pengem a la xarxa. Avui tenim un programa farcidet, com sempre, amb unes quantes coses que, si voleu, us expliquem tot seguit. Començarem fent, com sempre, un petit repàs a les notícies que més ens agraden, que, com sempre diem, no són potser les de més rabiosa actualitat, però sí les nostres.
Són les notícies de Fora l'Àrea.
Correctament. També sentirem la crònica que ens enviarà el Cantino, un Cantino que ens donarà una petita sorpresa avui.
Ja?
Sí, sí, una sorpresa.
Ja explicaràs.
Ja explicaré, no, ja ho sentireu, perquè a part de deixar-nos la seva crònica, com sempre, el contestador, que és el que fa habitualment, el tindrem també a la tertúlia al final del programa, juntament amb un periodista del diari Esport,
el Xavi Canals,
que ja coneixeu, que sempre ha vingut, i amb el Daniel Arias, Daniel Arias, que és un dels editors del blog de Digital Garden a Terra Deportes, a Terra Esports, i que amb tots tres parlarem de l'actualitat del futbol, de l'esport en general i de tot allò que ens vingui al cap. Però abans tindrem una petita entrevista amb un director d'una cursa peculiar, que és la Pyrene Advance, que és aquella cursa que es fa pel Pirineu amb trineus tirats per gossos. No sé si l'has vist alguna vegada, allò que fan al temps de neu i totes aquelles històries.
Fins i tot a la platja, els vaig anar a veure jo, sí? Un any, no fa pas gaire. Sí.
Aquest any també els podrem veure, d'aquí uns dies. Mm. Però bueno, tot això ho parlarem després amb el Pep Parés, que és el director i fundador d'aquesta cursa. I també tindrem el concurs, que resoldrem el que vam fer just abans del Nadal. El dia 18 va ser l'últim programa, ja sembla fa un segle que vam fer l'últim programa, Jordi.
Sí, molt. I parlàvem d'un jugador de l'Espanyol que també tenia alguna cosa a veure amb el Barça.
Sí, ho resolvem de seguida. Si vols, ho fem ara mateix.
Així, pues vinga.
Mira, preguntàvem...
Quina era la pregunta?
La pregunta era quin jugador de l'Espanyol no va voler fitxar pel Barça perquè l'equip blaugrana el volia tenir-lo un any a prova. Un any, no, un mes a prova. Més a prova. Recordes?
D'això ja no me'n recordo tant exactament. Sí, però bueno, la resposta doncs, qui era?
Te n'hauries de recordar perquè la pregunta la vas idear tu.
Sí, bueno, sí. Però tampoc no me'n recordo exactament el temps. És que fa molts anys d'això. Jo era doncs, jovenet, tu eres
sí,
més gran.
Jo era més gran, sí. Jo sempre he sigut més gran, sempre. Finalment, aquest jugador, Perico, va marxar al València primer i al Bàstia de la Lliga Francesa després. La resposta era el Dani Solsona, el noi de Cornellà.
El noi de Cornellà.
I el guanyador és en Joan Maria Ressa, de Badalona, que ens ho va contestar i que rebrà també el TDT gravador que ens ofereix Antenes Digital.
I no era fàcil, la pregunta.
No, no era fàcil.
Perquè després la vas fent a coneguts i amics, gent que en sap de futbol i no la sap. Mira, el Xavi mateix va estar buscant i no la va pillar.
No, però bueno. Ara, si us sembla, el que fem és fem un repàs a les notícies i després tirarem també la pregunta d'aquesta setmana.
A Ràdio Estel i Ràdio Principat, Fora en l'àrea, amb Jordi Blanco i Joan Carles Galindo.
Començarem per futbol i començarem parlant pel seleccionador de la selecció espanyola, mai millor dit. Vicente del Bosque, que ha estat escollit el millor seleccionador, ja ho he dit tres vegades, nacional del món l'any passat.
Sí, l'ha triat aquest organisme estrany que de tant en tant deixen a notícies, que és la Federació Internacional d'Estadístiques del Futbol, la IFFHS. És el segon any consecutiu que del Bosque és triat com a millor seleccionador mundial. Del Bosque va dirigir Espanya la victòria del Campionat del Món de 2010 i va defensar el títol de millor seleccionador nacional del món amb autoritat, al rebre 113 punts més que l'any 2009 i ser votat per més de 71 països en primera opció. El top 17 de l'any... Que és raro, un top 17, eh?
Per sí, no,
top 10 ni res.
Com és tan estranya la casa aquesta?
Sí. El top 17 de l'any 2010 hi figuren 15 nacionalitats diferents i només Argentina i Alemanya estan representades dues vegades. Entre els grans guanyadors figuren Joachim Löw i també l'holandès Bert von Marwijk. No sé si l'Edwin Winkels estaria molt d'acord amb la meva pronunciació. I també el veterà uruguaià Oscar Tavares, els altres dos entrenadors de les seleccions semifinalistes del Mundial de Sud-àfrica.
No és gaire complicat, no?, fer un top de seleccionadors menys aquest any.
Mira, Espanya, Alemanya, Holanda i Uruguai. Mira, ja està, els quatre.
Seguim en futbol?
Seguim.
Pues vinga, el Manolo Preciado, que de moment segueix en entrenador de l'Sporting, ja veurem durant quant de temps, al final no serà sancionat.
No, el comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol ha decidit arxivar l'expedient obert al tècnic de l'Sporting, Manolo Preciado, per les declaracions prèvies al partit contra el Real Madrid en què va titllar de canalla José Mourinho. Aquesta resolució es produeix després que el 24 de novembre la Comissió Antiviolència donés compte de la informació recopilada en diversos mitjans de comunicació sobre les declaracions que s'havien creuat els dos entrenadors després de considerar el que havien dit podia haver contribuït a la creació d'un clima hostil entre els assistents. Hauria de posar comes a l'hora de redactar-ho, això, perquè si no m'ofego.
Però queda maco.
Sí, això també és cert. El comitè de competició ha dit que no observa cap expressió que sigui disciplinàriament rellevant.
Coma.
Encara que recomana a tothom que forma part del futbol professional que moderi les seves declaracions.
De fet, això no sé de què ve ara, perquè a mi em sembla que al bo del Preciado li queden dos telediarios.
L'han ratificat, doncs ja està, la setmana que ve al carrer.
El diumenge que ve, demà juga al camp del Racing, o sigui que malament ho té, em sembla. Seguim amb motor i parlem del Dani Sordo, que correrà el Mundial de Ral·lis amb què?
Com?
Amb què correrà el Mundial de Ral·lis del Dani Sordo?
Dani què?
Dani Sordo.
Aquesta setmana s'ha sabut que el pilot de ral·lis cantàbric Dani Sordo disputarà el Mundial de 2011 al volant d'un Mini, després d'haver acabat contracte amb Citroën. Sordo serà el primer pilot de l'equip, on també hi correrà el britànic Chris Meek. De moment, l'equip Mini World Rally Car debutarà al Rally de Sardenya i disputarà almenys 6 curses més per preparar el desembarcament definitiu al campionat que es produirà l'any que ve.
És maco, el Mini.
Sí, perquè no sé si és un Mini...
No, suposo que serà dels nous.
Sí, no serà aquell del... Un trabajo en Itàlia, no? Com es deia, que robaven un banc i sortien tots...
Ai, pues ni idea.
No, l'has vist, la pel·lícula aquella?
No, sí, és que fa molts anys, jo era petit.
Sí, ara han fet una versió nova, per això.
Amb el Mini nou.
Sí.
Ah, veus. Escolta, i què passa a Ferrari?
Doncs que s'ha encarregat el cap d'estratègia. L'escuderia Ferrari ha anunciat aquesta setmana el cessament de Chris Dyer com a responsable d'això, de l'estratègia de l'equip. Una decisió que va prendre l'endemà del desastre d'Abu Dhabi, només 24 hores després que Fernando Alonso perdés el títol per un error de càlcul pres des del mur de l'escuderia per part del tècnic australià. Aquell dia, Stefano Domenicali, que és el director esportiu de l'equip, va prendre la decisió de substituir Dyer per Pat Fry com a cap d'estratègia, un enginyer que va coincidir amb Fernando Alonso quan l'Asturià corria per Renault. Per McLaren, que m'he equivocat aquí a l'hora de redactar. Va, corria per McLaren. Per completar el nou equip tècnic, Ferrari ha fitxat també Neil Martin, un dels cervells de Red Bull, l'equip campió de 2010. Hola.
És que, vale, perfecte, sense comentaris. Ara resulta que la culpa no és del que condueix, sinó del que...
No, home, en aquella cursa la culpa va ser de la gent d'estratègia, va estar clar. Es van fixar només en Weber i el Vettel aquell va...
Weber.
Los peces en el río.
Sí, noi. Escolta'm, acabem amb una cosa molt divertida. Nosaltres que ens agrada tant el futbol anglès, perquè un jugador de la quarta divisió ha estat sancionat per què?
Per fer un tuit.
I ha estat sancionat pel seu club.
Sí. Marvin Morgan, porter de l'Aldershot, un club de la quarta divisió anglesa, ha estat sancionat pels dirigents del seu equip per haver publicat al Twitter un comentari dirigit als seguidors del seu mateix equip. Al tuit, Morgan deia textualment, espero que us moriu tots. Un comentari que va fer després que els seus aficionats els xiulessin a l'últim partit. Els directius de l'Aldershot han declarat que els jugadors han de ser prudents quan facin servir les xarxes socials i han col·locat Marvin Morgan a la llista de transferibles.
Però escolta'm, diuen que el València busca porter.
Guaita.
No, no, que busca. Ara es veu que vol un porter, no sé per on he vist, que s'ha interessat pel Diego Alves de l'Almeria. Suposo que després de que el Barça li marqués 8 gols.
Més a saber.
Però el noi aquest també podria estar a la llista.
Marvin Morgan, com a mínim estarien distrets, amb en Piqué, el Cesc i el Puyol, i ara xatejar amb el Twitter.
Bueno, després de la línia, continuamos para bingo. Música,
I això.
Música de David Bowie, que avui és el seu aniversari.
Ah, sí?
8 de gener de 1947, o sigui que fa...
Fa 63, 64 anys.
64 anys, David Bowie, que va néixer tal dia com avui, de la mateixa manera que va ser, és l'aniversari, perdona, del David Silva, jugador que està per allà perdent el temps al Manchester City.
Perdent el temps.
Sí, jo penso que sí, perquè vaig veure l'altre dia el partit que van fer el cap de l'Arsenal. I...
Sí, sempre he pensat que l'havien de fitxar, nosaltres. Nosaltres no, el Barça. No.
Hay que fitxar, hay que fitxar. I també és l'aniversari que en fa 32 de l'Adrián Mutu, un noi bastant problemàtic que ara s'ha barallat amb la Fiorentina i ja veurem on acaba. També el podria fitxar el Barça.
Sí, no, quasi que no.
Escolta, saps de qui va ser l'aniversari ahir?
No, de qui?
Del millor amic del Fernando Alonso.
De Hamilton?
Sí, senyor. Ahir el Hamilton va complir 26 anys. I abans d'ahir, el Dia de Reis, també vam tenir un aniversari que...
El rei d'Espanya.
Bé, jo no em referia a sa majestat.
Home, si fos el David Bowie, podem parlar del rei també, no?
El Xavi estava bastant interessat per una estona. No, el Dia de Reis va ser l'aniversari que em va fer 68. El...
Terry Venables.
Sí, senyor, jo anava a fer com una endivinalla, però ja és igual. El Terry Venables va fer...
Que he vist el paper.
Va fer 68 anys. Terry Venables, un personatge estimat pel Barça. Escolta, per cert, avui es compleix també un aniversari feliç.
Ah, sí? Quin?
Avui fa 16 anys que el Barça li va marcar 5 gols al Madrid. Te'n recordes del Dream Team?
I tant.
Pues avui fa 16 anys del 5-0 contra el Madrid.
3 de Romario, un de Ivan Iglesias, que va ser el cinquè, i l'altre que el va fotre.
Nadal?
Nadal.
No, Nadal. Ara, si ho diem, ho hem de dir tot. Perquè si avui
no cal,
és el
però
dia...
això ja és passat.
No, és igual, home, però si avui és el dia del 5-0, ahir va ser el dia d'un altre 5-0 bastant més trist pel barcelonisme. Perquè l'any següent de ficar-li el Barça 5 al Madrid, el Madrid se'ls va tornar al Barça.
Amb un gol de Luis Enrique, inclús.
Sí, 3 de Zamorano, el quart de Luis Enrique...
I amb Avisca.
Que de dir-ho, eh?
Amb Avisca.
I amb Avisca.
Amb Avisca.
I amb Avisca, que va tancar aquella maneta.
Escolta, fem el concurs d'aquesta setmana?
Vinga, som-hi.
Dale.
Fora l'àrea. L'esport arriba a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Ja hem donat resposta al de fa 3 setmanes, o sigui que tirarem el concurs d'aquesta setmana, i és que l'any, aprofitant que el Barça juga amb el Depor aquest vespre...
És allò que diuen, aprofitant que per aquí passa el Guadiana.
Però el Pisuerga passa per Valladolid. Exacte. El Guadiana passa o no passa, perquè com que apareix i desapareix... L'any 94, Jukic, us en recordeu que el van tenir aquí, també vam parlar amb ell, va fallar aquell penal que va acabar fent que el Barça guanyés la Lliga el darrer partit. Tothom ho recorda, però... Volem saber en qui va jugar el Barça aquella última jornada i quin resultat s'hi va donar en aquell partit. Tu te'n recordes?
Jo sí, el Xavi ja ho està buscant.
Sí. Ah, no, ja ho sap, diu, que no cal buscar-ho.
No, ja t'has equivocat, no, Xavi, ja t'has equivocat.
No, no és aquest.
No és aquest.
Bueno,
això és el que heu de saber.
Sí, les vies de contacte, repetim, amb qui va jugar el Barça i com va quedar el partit el dia que el Jukic va fallar el penal amb el Depor València. Aquesta és la pregunta... I les vies de contacte ja les sabeu, foralarea@radiostel.cat, sí, www.foralarea.tk, que és el blog del programa, i també a través de Facebook, facebook.com/foralarea i twitter.com/foralarea. També tenim aquesta setmana com a premi un gravador digital, gravador de TDT digital. TDT digital és una redundància, no? Però la TDT ja és digital en si mateixa, que ens ofereix antenesdigital.es.
O sigui que no ens estem de res.
No. Tenim una frase, em sembla, no?, que volies posar.
Tenim una frase. Que ve també a compte d'aniversari. Avui també es compleixen 36 anys que un senyor que es deia Brian Clough va debutar com a entrenador en el Nottingham Forest. Pels que us agradi el futbol, les històries i tal, doncs el Brian Clough és probablement l'entrenador més mític de la història del futbol britànic, que va entrar a la banqueta del Nottingham Forest quan l'equip estava mig mort a segona divisió, l'any 75, al gener del 75, i 4 anys després va guanyar la Copa d'Europa.
Dos cops.
La va guanyar dos cops, però el millor de tot és que va pujar de segona a primera. El seu primer any a primera va guanyar la Lliga traient-li 7 punts en el Liverpool, i el següent any va guanyar la Copa d'Europa, que va repetir després.
Si voleu més informació, podeu buscar un article que hi ha per la xarxa d'un tal Jordi Blanco.
Ah, gràcies. Bueno, el cas és que Brian Clough és un personatge que de frases mítiques, i com el Bill Shankly, que algun dia en parlarem d'ell també. I el Brian Clough, doncs, pocs dies després de la seva presentació, amb una de les seves primeres rodes de premsa, es va despenjar dient: ja sé que Roma no es va construir en un dia, però és que jo no em vaig encarregar d'aquesta feina. Tothom se'n va riure d'ell, i 4 anys després li començaron a fer reverències que avui dia encara segueixen a Nottingham.
Doncs un crac aquest senyor. El futbol anglès dona molts tipus d'aquesta mena, no? Entre el Bill Shankly o gent que diu unes coses com el George Best, també, que va dir: m'he gastat els diners en... com era? En alcohol, sí, i dones, i la resta de coses poc importants.
Sí, no? La resta el vaig desperdiciar. Això va ser l'amic Best, George Best. George Best. Escolta, seguim o què?
Sí, fem una cosa. Tirem les vies de contacte pel concurs i sentim el cantino.
Vinga.
Si voleu contactar amb nosaltres, podeu fer-ho per correu electrònic foralaria@radioestel.cat o a través de Twitter, twitter.com/foralaria.
Molt bon migdia i feliç entrada d'any, amics. En ple enlairament del Dream Team, li van demanar a Johan Cruyff que escollís el millor 11 de tots els temps. Entre Beckenbauers, Pelés, Maradones i companyia, el creador del que tenim ara va atorgar el comandament d'aquell fabulós equip a un noi gairebé nen de Santpedor anomenat Josep Guardiola, que acabava d'aterrar al terreny dels escollits. Immediatament li van preguntar al flaco si realment pensava que aquell noi tan jove i esquifit era el millor migcampista de la història i un dels 11 millors de sempre. I ell va respondre, més o menys, que el seu equip no funcionaria sense Guardiola, que per jugar el que ell jugava, el Pep era imprescindible. Ningú com ell. Dues dècades després, possiblement a Guardiola li passi com el seu mestre, i hagi vist en Pedro el que Cruyff veia en ell. En podran haver passat de millors en el plànol individual per les bandes d'atac del Camp Nou, no us diré que no. Però en aquest equip, Pedro sempre els prendria el lloc. Es diguessin Besora, Carrasco, Figo, Overmars o Henry, amb Guardiola sempre jugaria Pedro, un noi gairebé anònim que està en el lloc correcte en el moment adequat. Cada dia, a més. Com a Vidal, que va donar la classificació a la nit dels Reis de Copes amb el seu primer gol com a culer i el seu tercer gol com a professional. Tots, curiosament, aconseguits en partits copers. Ni Barça, 25 copes en la seva història, ni Atlètic, 23, ni tan sols Ronaldinho, 24 en una nit. Dimecres, el Rei de Copes va ser el lateral francès. Un altre que està, com Valdés, Busquets, Puyol, Pedro i Villa, a mig camí entre el grup del millor jugador del món al seu lloc per aquest Barça i el grup del millor jugador del món al seu lloc a seques. Sigui Guardiola o Lorenzo Sanz qui decideixi. El club de Messi, Xavi, Iniesta, Alves i Piqué, perquè ens entenguem. És en la idoneïtat de les seves peces on trobem el secret de l'equip de Guardiola. Tan gran i profitosa ha estat l'evolució d'alguna d'aquestes peces en l'engranatge que s'ha arribat a la sublimació del model després de, per exemple, canviar contra l'opinió popular tres reputades i venerades perles de color com Touré, Henry i Eto'o, claus, a més, en el set futbolístic més humiliant que ha patit el Bernabéu, per tres discrets i livians especialistes patris. El Mundial de Sud-àfrica, amb una rèplica de l'equip i les cinc botifarres de pagès als nassos de Mourinho, certifiquen que, a vegades, es pot millorar la perfecció. Ara bé, no és massa comú. Tampoc com aquest equip, irrepetible a totes llums. Ni n'hi ha hagut cap altre igual abans, ni probablement n'hi haurà cap altre després. El millor que podem fer els culers és gaudir de l'espectacle i, en ares de que tot segueixi igual, no tocar res rellevant i confiar, sobretot, en el secret de la idoneïtat. Especialment la de la banqueta. No sé si m'explico.
Fora l'àrea. L'esport arriba a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Cada any, quan s'enceta un nou any, valga la redundància, que diria aquell, hi ha diverses proves esportives que arriben. Primer, la Sant Silvestre, aquella, que és l'última cursa atlètica que es fa a moltes ciutats.
Ah, però això és abans d'acabar l'any.
No, això és quan... Bueno, el 31... Bueno, vale, va.
Home, que si comencem així, també hi ha la cursa de Nadal de natació de Barcelona.
Molt bé, molt bé. Vale. També hi ha el...
Parlem amb
també hi ha el Dakar, propietat. També hi ha el Dakar, que comença...
És curiós el Dakar, perquè li diuen Dakar i corren a Sud-amèrica.
Sí, també és cert. També hi ha d'aquí pocs dies el Rally de Monte Carlo, que és un altre clàssic. I n'hi ha una altra prova que es presenta aquesta setmana. Es fa la presentació a la premsa i després, més endavant, també amb el públic, que és la Pirena Advance, que és aquella cursa de trineus tirats per gossos que es fa travessant el Pirineu. No sé si estàs al corrent, Jordi. La coneixes?
La conec. Havia anat he anat alguna vegada a la platja. Uh-huh. I té el seu interès, divertit. Com sí, a mínim sí. És divertit. I és molt dura per la gent que participa. Tampoc doncs... ens pensem això que és molta conya i bufar i fer ampolles.
No. Doncs per parlar d'això... d'aquesta Pirena Advance, que comença el dia 23 d'aquest mes de gener, tenim al telèfon el seu director i fundador, que és el Pep Parés. Pep, bon dia, bona tarda.
Pep? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Aviam, doncs volem parlar una miqueta d'aquesta prova, d'aquesta Pirena Advance, i el primer que et volem demanar, després d'aquests anys que fa que hi sou, és com es presenta l'edició d'enguany.
Bé, l'edició d'aquest any es presenta molt bé a nivell de participació. Hem quedat sorpresos que, doncs, sent un any dur de crisi econòmica, amb un esport que exigeix tant esforç a qui la practica, perquè no és com uns esquís que els deixes a l'armari, sinó que tens tota una colla de gossos, normalment sobre una vintena, que has d'alimentar, cuidar, entrenar, controls veterinaris, en fi, tota una sèrie de coses que fa que per córrer Pirena abans doncs, exigeix un esforç important. I malgrat això, és un dels anys de les quatre últimes edicions amb més nombre d'inscrits. I això ens fa pensar doncs, que, malgrat la crisi, malgrat tot, Pirena continua tenint un atractiu molt gran per la gent que practica aquest esport a tot el món.
Senyor Parés, són 313 quilòmetres, hem comptat. Sembla una cosa vista des de fora així com divertida, un entreteniment, però realment és força dur, no?, per la gent que participa.
Sí, és una cursa, una travessia doncs, de mitja distància, que se'n diu, i en d'altres curses molt més bèsties, en llocs on hi ha moltíssima neu, per exemple, a Alaska, on hi ha la Iditarod, que és l'altra gran cursa mundial també, no?, on els gossos fan de vegades 200 quilòmetres al dia, durant 10 dies. Dic que en aquest sentit, passa que són terrenys molt més plans. Nosaltres aquí canviem els quilòmetres de vegades per la pròpia duresa del Pirineu, que és pujar, baixar, entrar en una vall, sortir, enfilar-te'n cap a una altra, que és el que dona també aquesta peculiaritat especial a la nostra cursa en relació a altres curses que es fan a Europa. I això fa que sí, que realment doncs, sigui una cursa on has d'estar ben preparat. Són 15 dies, la logística, l'estratègia és molt important pels muixes, que són els conductors de trineu, i l'estratègia vull dir que tu has de saber que són 15 dies, que has de tenir sempre els gossos bé, motivats, contents, que és el que logra la gent que ho fa bé, com l'immensa majoria dels que venen a Pirena, no? Perquè si hi ha una cosa important amb això és que no qualsevol gos pot córrer Pirena, però no perquè sigui de raça nòrdica o no, perquè avui dia hi ha molts gossos barrejats de qualsevol raça. El que importa és la voluntat de córrer del gos, no? És a dir, és com, per dir-ho d'alguna manera, si aquests gossos fossin éssers humans, doncs, segur que estarien escrits doncs, al Centre Excursionista de Catalunya o gent que li agrada suar la samarreta, per dir-ho d'una manera, no? I quan trobes gossos així, llavors has de fer com a mamífers que són com les persones, un entrenament progressiu, racional, una bona alimentació, una bona atenció veterinària. En aquest cas, nosaltres a Pirena, doncs, amb l'equip de Pirena Advance que tenim de veterinaris, més quasi bé 18 universitaris de veterinària de diferents universitats d'Espanya, amb això ho tenim resolt, no?
Perdó, i és fàcil que la gent es perdi? Perquè, clar, parlem d'una travessa per muntanya, es poden perdre, i perdre's a la muntanya no és gaire divertit, ara.
Sí, no, l'alta muntanya és com el mar, que et pot canviar les condicions amb un tres i no res, vull dir que pots estar en un dia esplèndid, que a volta girar-se uns núvols, tapar-se, i, per exemple, venir la boira baixa.
I llavors què passa si es perden?
Diuen, doncs, la ceguesa blanca, no? És el no veure res, no? Llavors, per més que puguis tenir doncs, algun tipus d'orientació i tal, o algun aparell que et serveixi, quan realment tot es posa blanc i no veus ni 2 metres davant teu, és perillós i has d'anar amb molta cura. Els gossos són els que et guien més, perquè els gossos, com que abans han passat doncs, una mica a marcar la pista, a aixafar una mica la neu, ells saben quan s'equivoquen quan es posen en neu verge, no?
Sí, per
això ells mateixos corregeixen i es tornen a agafar el camí on saben que caminen doncs, amb més facilitat.
Sí, que és un equip, és un equip directe, o sigui, no és només un senyor que tira, que atusa uns gossos perquè tirin, sinó que és un equip realment, una col·laboració entre gos i el seu estint i l'experiència del Musher, no?
Sí, sí, amb el gran avantatge de que tens un equip de gossos amb les seves individualitats, perquè tots són gossos, com tots som humans, però mira si som de diferents els humans. En els gossos passa bastant el mateix, tots són gossos, però cada gos té la seva, és un individu, no? I amb el seu caràcter, la seva manera de fer i tal. Llavors, saber-los lligar bé amb aquesta psicologia que exigeix el nostre esport és una garantia d'èxit en una cursa com Pirena Advance, no?
Tenint en compte que tot és interessant, les 13 etapes, ens aconselles una especialment?
Totes són molt interessants, eh?
Ja, ja.
Les nocturnes solen tenir una màgia especial, que una la fem a Beret, l'altra a França, la Lliga Francesa, i l'altra la fem a Soldeu del Tartier. És de nit, hi ha la màgia de la foscor, dels frontals, dels ullets dels gossos brillant davant d'una càmera, d'un reflex d'una llum, la sensació aquesta de solitud que fa quan vas amb els gossos, només tens com a paisatge visible la llum del teu frontal, no? I els gossos, allò que amb el seu alè de fum degut a la canvi de temperatura de cos i exterior, no? I com vas penetrant així dintre la muntanya, és una sensació doncs, preciosa, una mica com de tornar als orígens de la pròpia humanitat, no? Perquè en el fons el nostre esport és això, són uns gossos, uns homes, unes cordes i unes fustes i un Pirineu esplèndid per recórrer.
Escolta, Pep, a l'entrada de l'entrevista, el Jordi, el meu company, deia que algun any s'havia apropat a la platja per veure aquesta presentació que feu. Aquest any, la que feu aquí a Barcelona és el dia 16, si no vaig errat.
Sí.
Què es trobarà la gent que hi vagi?
Bé, la gent que hi vagi es trobarà doncs, alguns gossos de trineus, molts, molts, molts tampoc, perquè molts estan doncs, precisament a les muntanyes entrenant i que van de preparar Pirena, perquè no és una presentació dels equips de Pirena, sinó una presentació de Pirena com a esdeveniment, uh-huh. amb els seus continguts, amb els seus objectius, i aquí trobaran doncs, això, doncs, el village de Pirena, el campament de Pirena que muntem a les muntanyes, doncs, muntat allà, amb exhibicions de gossos de trineu, amb passejades amb trineu pels nens petits, amb maquillatge pels nens també, que vulguin careta de gos, que vulguin careta de gat, amb una demostració d'agility, que és molt divertides, de control dels gossets, i llavors també ho ajuntem amb una gran festa que cada vegada està més arrelada, que és una festa on venen moltíssimes associacions defensores d'animals perquè s'adoptin gossos abandonats, no? I és la gran festa de l'adopció que té lloc allà. Alguns anys, fins i tot 100 animals han lograt trobar el seu amo gràcies a això. I allà doncs, hi ha un escenari preparat doncs, que posa a punt la Fundació Affinity i allà passen els gossets doncs, que aquestes organitzacions doncs, podríem dir caritatives en aquest sentit, que doncs, busquen la felicitat dels gossos i gats, doncs, ofereixen els animalets que tenen per ser adoptats. I llavors, doncs, allà, quan tu decideixes un gosset, doncs molt bé ho dius, però no te l'emportes, sinó que al cap de 4 o 5 dies et trucaran per assegurar que realment el vols, perquè no sigui una compra impulsiva, allò de, ai, que és maco, pum, i el compres, i llavors resulta que no t'ho has pensat bé.
En qualsevol cas, pel que ens expliques, Pep, és que se'ns tira el temps a sobre, el millor potser és que la gent s'hi apropi el dia 16 a la platja. És a la platja
que s'aprovi que és un espectacle inusual, bonic, per la gent que els agrada els animals, per la gent que agrada la natura, que agrada la neu, segur que s'ho passarà bé. Són milers d'espectadors de Barcelona que sempre ens fan companyia i crec que val la pena veure-ho.
Anirem seguint la prova per aquestes vies que en comentes i que la gent que la vulgui conèixer o que vulgui tenir un primer contacte amb aquest món dels trineus i dels gossos, ja sap que el dia 16 a la platja de Barcelona pot fer-ho. Pep Parés, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta edició de la Pirena Advance.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda.
A Ràdio Estel i Ràdio Principat, Fora en l'àrea, amb Jordi Blanco i Joan Carles Galindo.
But all those words.
Continuem des d'ara fins a les 3 de la tarda, ens queden 24 minutets, si no calculo malament, i encetem la tertúlia per abans, si et sembla, Jordi, el que podem fer és recordar el concurs d'aquesta setmana per la gent que hi vulgui participar.
I ara que tenim tots els contertulis aquí, a veure si algú d'ells ho sap, però que no ho digui.
Que no ho digui.
No ho digui. El Barça guanya l'última lliga del Dream Team gràcies a que el Jukic, bueno, que el González li atura un penal al Jukic a Riazor. El que volem que es digueu
González
és aquella mateixa hora...
González és personatge, nom de personatge de...
De còmic.
De programa Rosa Maria Sardà. González?
Ah, no, jo pensava que era del TVO. No. Bueno, el que volem que, que ens digueu és contra qui va jugar el Barça aquella tarda que es tancava aquella lliga.
I com va quedar el partit.
I com va quedar el partit. Ja no us demanem qui va marcar els gols, si és que van haver, que no me'n recordo. Però ja
van haver set.
I aquí els contertulis fan una cara que ni un ho sap, em sembla. No ho sap ni un, vaja, contertulis portem avui, noi. Sí, comencem bé l'any. Bueno, presentem o no?
Presentem.
Vinga.
Tenim el Daniel Arias, del Digital Garden, del Jardí Digital de Terra. Què tal, Daniel?
Bona tarda.
Benvingut.
A l'altra banda del quadrilàtero tenim el Xavi Canals, del Diari Esport. Xavi, que comences vacances, no?
Sí, senyor.
Comença, a més, sempre que comença vacances el portem aquí. O sigui, té un pont, el portem aquí.
També.
És el més experimentat dels tertulians.
Ara estava a la nevera, després de criticar Villa, no?
Ui, sí, és veritat, abans del dia del Barça-Madrid, te'n recordes?
Sí, em va
fer... Cap comentari.
Cap comentari, cap.
És igual, tens 20 i pico minuts per criticar qui vulguis. També. Podem criticar qui no ha marcat encara, Mascherano? També el podem criticar, no? Que faci un golet.
També és cert. I al mig del quadrilàtere tenim un convidat especial, Juan Carlos.
Sí, senyor. Que és el senyor que hem sentit fa una estona i que sentim cada setmana, que és el Cantino, que es diu Joan, el Joan Cantino, que diem sempre nosaltres. Què tal, Joan? Benvingut.
Bona tarda.
De què parlem avui, Jordi?
Escolta, Cantino, com és que té la sintonia del Come Together dels Beatles?
Ho vam pactar amb el
director.
Sí, vam pactar amb el director una cançoneta de Beatles i ell li va semblar que el Come Together estava... Es pot canviar qualsevol dia.
Tot sí. Ho fas a les meves esquenes.
Sí, sí, sí. És el que té. És el que té. Escolta, comencem, parlarem de futbol, com fem sempre, però vull que comenteu el senyor Mourinho fent amics, Jordi.
La va tenir abans d'ahir al camp del Llevant, es veu que a la mitja part es va enganxar, bueno, per el que van dir a les ràdios i tal, es va enganxar amb el Ballesteros del Llevant, no? No sé com ho veieu, això. És ja una moda, no?
Un habitual, també, per això, Ballesteros.
Sí.
Un habitual del gènere, eh?
Aquí, pel que sé... Ballesteros li va recriminar que Pepe estigués calentant des del minut 26, o sigui, totalment fora de lloc. Si és aquest el veritable motiu de la queixa de Ballesteros, a veure... Mourinho té dret a fer calentar els seus jugadors quan vol. Tampoc podem fer qualsevol acció de Mourinho com una provocació.
I és que el que comentàvem abans és això, no? Ara, clar... Qualsevol que s'enganxi amb el Mourinho ja té el seu minut de glòria.
Ja, perdona, el Ballesteros no me'l toqueu, que jo sóc un sóc un fan absolut de Ballesteros.
Del golfista.
Sí. British, no?
No, del, com es diu aquest, Sergio Ballesteros? O... No.
Ni idea.
No ho sé, Ballesteros.
Però per què,
no, ho dic en sèrio, sóc un absolut fan, admirador. Un tio que no té cap nivell per jugar a futbol i que fa una pila d'anys que està jugant a primera divisió. Sobre
carrera primera, sí.
Des del al Mallorca, recordo que li va fotre aquella cleca al Puyol un dia al Camp Nou, no sé si us recordeu, quan el van expulsar i quan marxava li fot, pum, una bufa a la cara.
Amb el Puyol també s'atreveix tothom, per això.
Sí, també és cert. Però jo no sé si el Xavi està molt d'acord, però és un tio que ni diguem que a nivell futbolístic...
Té un bon currículum.
Sí, però no, de nivell no en té gaire, per això. I en canvi està jugant a primera, ha jugat ara està al Llevant, abans al Mallorca...
Villarreal, si no recordo malament.
El Tenerife, o sigui que... Compte amb el Ballesteros.
Ah, però a veure, de jugadors d'aquests que no tenen nivell...
És un jugador
primera
cultural,
ja
això sí.
Història.
Què dius? Perdona?
Que de jugadors que no tenen nivell i han fet història a primera, em sembla que n'hi ha un munt, no?
No, aquest no ha fet història, aquest sobreviu, que és el més meritori.
Bueno, sobreviure, ja n'hi ha prou.
Home. I dignament, eh? I dignament. Sí, sí.
En fi.
Jo el que dèieu del Mourinho, jo crec que ell ja ha vingut aquí. Jo no sé com funcionen les coses a Anglaterra i a Itàlia, però aquí poca broma. I...
Bueno,
i l'home s'ho ha estat guanyant i, bueno...
A Itàlia el van sancionar...
No, però em refereixo...
Dos o tres vegades.
Jo no sé com funciona allà, si la gent es té més respecte, no es té més respecte, però aquí que vagi amb poca broma, que un dia pot tenir un problema greu.
No, però és que Itàlia pensa que també estan molt sonats allà.
No, però amics ha fet a tot arreu, eh? La llista és llarga i aquí ja comença amb 6 mesos que porta o 5 mesos.
Uns quants.
Ja comença a ser llarga, eh?
Sí, però és el que comentàvem ara, no? És el que comentàvem ara, que qualsevol que s'enganxi amb el Mourinho ja té el seu minut de glòria. És que ja veuràs, i jo estic convençut que això es anirà repetint, que hi ha vegades que ell ho provoca, evidentment, perquè és qui és, però vaja.
A mi és un tema que m'avorreix bastant, el de les cosetes del Mourinho fora del camp. I al final acabo pensant com el Setién, com el Quique Setién, que va dir l'altre dia l'entrenador del Lugo, exjugador del Logroñés sobretot, que el Mourinho realment no li havia aportat res tàcticament des de la seva arribada, tàcticament. És a dir, i en canvi el Mourinho, conscient d'aquestes històries, traspassa tota la seva dedicació a les externes. Ell tàcticament no aporta gran cosa, el que aporta és de motivació, de convenciment als jugadors, d'autoestima, de no sé què, d'aïllar-los de la pressió, i jo crec que som els altres que entrem en aquest joc. I és un joc que, precisament des de la premsa de Barcelona, no crec que li interessi a ningú entrar en aquest joc i anar-li donant...
El que passa és que ara té dos fronts oberts, eh?
Però déu-n'hi-do, si entra.
Un amb tothom, del futbol, incloent-hi la premsa i d'altres entrenadors, i l'altre amb el mateix club.
Sí.
I aquí és el problema.
Aquest és molt bèstia.
I és la gran diferència amb Itàlia, que a Itàlia i a Anglaterra no hi ha una premsa de club. I aquí a Espanya sí.
Surten una vegada o dos, màxim a la setmana, una vegada a la setmana, els entrenadors a parlar. I aquí surten cada...
Aquí, si s'enfrenta amb el club, tindrà marca totalment en contra i ja està a punt. Va deixar un recadet l'altre dia a la roda de premsa per l'Udiwain, va dir que no diguessi la premsa que en 2 mesos estaria recuperat, que no, bueno, no ho va dir així, va dir no diguessin tonteries.
Porta 3 xinita. Rodes de premsa seguides amb el tema. Vidal. Ahir va tornar i jo pensava que ja acabaria. S'havia de reunir amb Florentino. I jo suposo, em sembla que no es va reunir al final, jo suposo que quan hi hagi la reunió s'acabaran.
No, sí que va haver-hi reunió.
Va haver-hi la reunió.
Sí.
Llavors em vaig equivocar, perquè estava convençut que després de la reunió amb Florentino s'acabarien les tonterietes dels missatgers, dels pulsitos amb el Madrid. Però es veu que no, li devia deixar les coses clares al president.
És que ell s'ha de cobrir les esquenes, perquè jo m'imagino que deu començar a veure que guanyar el títol...
Aquí està la gran diferència amb Itàlia i amb Anglaterra. Aquí està. Ell, ara aquí veu que ell no porta el comandament de...
És el que comentàvem abans, el començament, no? Que a Itàlia la seva ombra és molt allargada, el Benítez se l'han portat pel davant, perquè ell va fer un nucli molt fort en l'Inter i tenia un recolzament espectacular del club, vull dir, el Moratti saltava cada 2 per 3, que aquí el Florentino calla. Anglaterra va canviar la història del Chelsea, va començar Ranieri, però la va acabar canviant ell, i vull dir, la ombra del Mourinho al Chelsea segueix sent allargadíssima, per molt que l'Ancelotti guanyés l'any passat Lliga i Copa,
el que passa,
perquè
Jordi...
pensa que després d'ell Abraham Grant, Scolari, tota la gent que ha anat saltant, sí. I la gent segueix recordant-se d'ell, però clar, aquí s'ha trobat en Guardiola, perdona.
Hi ha una diferència, per això la diferència del que estàs explicant i el que està passant ara és que quan el Mourinho va fer l'ombra que va fer a l'Inter o l'ombra que ha deixat al Chelsea, ell manava. Quan li van fitxar un tio com el Frank Arnesen de director esportiu al Chelsea, es va acabar la tonteria, eh? Van començar a venir fitxatges estranys com el Balak o el Shevchenko, que era amic del...
No, perquè són els fitxatges de...
Quan
de
va deixar club. Demanar ell...
Polítics.
Són els fitxatges aquí, polítics, però pensa que amb Balak i Shevchenko, ell, el Balak el recondueix i acaba aprofitant-lo. El Shevchenko el mata.
Estem amb el que dèiem. De
com ara vol matar el Benzema. Com ara el Benzema. Ara vol matar el Benzema com va matar amb el Shevchenko en el Chelsea.
No, el Benzema l'ha matat.
O com es va carregar el Balotelli, o com es va carregar el Balotelli en l'Inter de Milà. El que passa és el que jo crec que vull dir que aquí a la Lliga Espanyola s'ha trobat, no parlo jo ja de Guardiola ni de premses i tal, s'ha trobat amb un Barça que està per sobre.
Vull dir, s'ha trobat amb un equip,
Xavi,
i que marca tendència. Ell la tendència la marcava ell a Anglaterra, la marcava ell a Portugal, ja no en parlem, i la marcava ell a Itàlia. No hi havia cap altra referència que l'Inter. A l'Inter no havia sigut referència des de quan? A Itàlia, referència.
L'any 89.
Compte que l'Inter...
Des de l'any 89.
No, abans, no?
No, el 89 que guanya l'última lliga.
No, amb Mateus.
Amb els tres alemanys. Bremen i el Klinsmann ja hi era?
Sí.
Eh que sí? Vale. Però referència, aquell any va guanyar i tal, però referència no era des dels anys 70, em sembla.
El que passa és que Mourinho sempre agafa un equip guanyador. El Chelsea estava creixent, l'Inter portava 3 lligues consecutives.
Estava creixent, havia estat...
Ja havia fitxat a Verón, ja havia començat a...
Semifinals de Champions...
Amb el Ranieri.
Ha començat a fitxar-li amb el Ranieri.
Espera, que semblem el Rondo i això.
L'Abramovic va arribar l'any abans.
La conseqüència lògica del Chelsea era aspirar al campionat. La conseqüència lògica de l'Inter era guanyar una Champions. Portava 3 lligues barrent absolutament a Itàlia, la conseqüència lògica és o guanya la Champions o arriba a una final.
Però
arriba un Madrid en construcció.
Però, perdona, per exemple, a Itàlia es troba amb un futbol molt convuls, amb la Juventus destrossada.
Per això.
I ell aprofita, però vaja, jo contràriament al que tu dius, jo crec que ell sí senta precedents amb el seu futbol. El que passa que aquí està molt obligat per la premsa, perquè tothom es mira amb el mirall del Barça. I el volen, penso jo, des de l'entorn, obligar el Madrid a jugar com el Barça. I això no el pots obligar, com tampoc pots obligar el Barça a jugar d'altra manera. Vull dir, és el que diem sempre, que és el més maco.
Històricament, el Mourinho no ha tingut cap plantilla no guanyadora. Ha tingut sempre plantilles guanyadores. Era guanyadora la plantilla del Porto, a Portugal.
Guanyadora a Portugal.
Però
és que vas comprar Europa, eh?
Primer una UEFA
i després una...
Però vull dir, però una plantilla guanyadora amb jugadors de la talla de Deco, amb jugadors molt ben coberts a les posicions. Era un gran Porto,
sí,
aquell.
Sí, el que passa que nosaltres el desconeixíem, potser.
Sí, correcte, però era un gran
Porto. Portugal va arribar a la final
era un gran Porto. Se'n va al Chelsea i se'n va amb un projecte iniciat, es menja el marrón de l'inici de projecte Ranieri, i ell hi arriba amb un Chelsea embalat i amb 3-4 fitxatges, dos d'ells portuguesos, sota la...
Carvalho i Ferreira. Però què és el primer que fa en el Chelsea? Carregar-se el Mutu. Sí. Un tio que havien pagat... Ja sé que és Mutu, però és un tio que havien pagat 18 milions d'euros un any abans, i ell se'l carrega sense despentinar-se, eh?
Sí, quan arriba és un bon entrenador,
és una persona molt bon entrenador i una persona molt intel·ligent. Estratègicament molt intel·ligent. Precisament arriba una altra vegada a l'Inter, com deies tu, amb un futbol italià amb els clubs jeràrquics de capa caiguda, un d'ells ja ni en disposició de guanyar el Calcio, i amb un equip ple de figures que ell creu que ell pot fer un conjunt d'allò, i el fa.
I
arriba al Madrid també amb un altre projecte engegat, amb 200 milions acabats d'arribar, i ell també creu això, i es troba el que es troba.
Xavi, estàs molt callat.
No, home, aviam, jo crec que el tema de Mourinho ha canviat la història espectacularment amb el 5-0. Si ell ve al Camp Nou i puntua o...
Blanca, bueno, cara.
O es veu amb moltes dificultats al Barça, segurament hagués hagut nerviosisme ja des d'aquí, clar.
És que fins aquell moment...
El 5-0 ja pot dir missa, m'entens?
Fins aquell moment el Madrid estava jugant bé. El Madrid venia de fer 3-4 partits bastant bons. Contra l'Arsenal, contra el Deportivo, contra l'Ajax...
M'hagués agradat veure'l contra
l'Ajax. Bueno, però s'ha de guanyar com va guanyar el Madrid al camp de l'Ajax. Portava partits a casa jugant prou bé, les sortides les resolvia amb facilitat. El Madrid estava jugant bé, però ve aquí...
Quina rellevància té això pel soci madridista, que porta 4 clàssics pel Man fàcilment, amb jerarquia del Barça... No val per res. Només val el 29. 29 era de novembre? 29. Només valia això.
Sí, aquí ja és quan ell recupera el discurs de que no tenim plantilla, que ja vaig avisar un davanter, que els suplents ahí no valen per res...
Hi ha molta responsabilitat seva del 5-0. No s'ha parlat i ell té molta responsabilitat del 5-0.
Jo crec que el missatge que està traslladant ara és: si no guanyo la Lliga serà perquè no tinc la plantilla que vull, i si la guanyo serà malgrat que no m'heu donat
perquè
el que jo vull.
Sí.
Això em recorda Curit.
Una mica.
D'una certa manera, no?
No.
I si guanyem és perquè ho he fet molt bé, si perdem és que no tinc equip.
Sí, però no m'equivoco mai.
Això ho fèiem als partits, sobretot. Eh?
Sí, històricament.
Amb el president. En fi, deixem el Mourinho.
Sempre que... parlem de Mourinho, tu.
És que en el fons ens va bé, no ens enganyem. Ens agrada, eh? Ens agrada.
Però que sigui des de la vessant esportiva, sempre.
Sí, però potser és el que deies tu ara fa un moment, que el problema és que a Espanya hi ha premsa de club, el qual no existeix ni a Anglaterra ni existeix a Itàlia. Llavors, clar, aquí és on s'inflen les pilotes, però...
A Espanya és inconcebible un l'equip o un la Gazzetta dello Sport, per exemple, i aniria molt bé. Aniria molt bé per la higiene de la premsa esportiva, aniria molt bé.
A veure, en un país on el director d'un diari fa un vídeo de missatge navideny, igual que fa el nadalenc, igual que fa el rei, l'Eduardo Inda el va fer, no l'has vist?
No.
Sí, sí. Mensaje de Eduardo Inda. No,
el tenim prohibit pel metge, el Jordi i jo.
Sí, no? No, però jo és el que diu el Cantino, aquí aniria molt bé. Aniria molt bé, tothom ho diu, però...
Jo no crec que tingués massa...
Sortida.
Una mica és el que venia a representar, o fins ara ha vingut a representar una mica, els esports del plus. Una manera d'enfocar-ho, tot i que ja sabem cap on tendeix, però com a mínim amb una mica de decoro, amb una mica de vergonya i amb bastanta qualitat, però amb paper imprès, amb el lector diari és bastant...
Fins i tot el plus crec que ja...
Sí. S'ha deixat
anar una miqueta la línia.
I ha vist per on... Bueno, l'Inda va pujant els EGM, eh? No, sí, que ningú sí. Se n'oblidi, eh?
Clar, però és que el problema sempre és aquest. Vull dir, l'altre dia també, per exemple, es queixaven de que el partit de Copa que donés la Sexta en obert era el Llevant Real Madrid, que no té cap... No
això
té
està, això està d'abans, eh? Això se pacta abans.
Sí, val, d'acord, però a veure, jo penso, no ho sé, perquè d'això no l'entenc, que igual es poden canviar les coses, potser, no ho sé. Però el que a mi m'ha referit que la gent es queixava que donguin aquest partit perquè podien haver donat a l'Espanyol o el Villarreal, el València, l'Espanyol de Madrid, tal i qual, 3 milions de persones i un 16% de...
D'audiència.
Déu-n'hi-do.
D'audiència. Déu-n'hi-do. Vull dir, clar... És el que hi ha.
Teniu algun dubte que tornarem a veure un Barça-Madrid en dilluns, dimarts, dimecres, dijous?
Aquest any, no.
Divendres.
Bueno, dimarts o dimecres, segurament.
Què parles d'allí? Ah, pensava que parles de Lliga i Champions.
Ara que parlàvem d'audiències, després de l'experiència... Ho dic perquè el futbol, sobretot l'espanyol, va una mica per aquí, eh? Deixen demanar els que es dediquen al futbol i manen altres, no? Va ser espectacular. L'interès mediàtic mundial amb el Barça-Madrid en dilluns... Va superar...
Jo penso que hagués estat el mateix amb dissabte o diumenge. Jo
competeix
penso.
Amb tantes coses...
Sí, això també, sí, però...
Hi ha un mercat anglosaxó tan potent, és tan bo el producte que ven la Premier, que el mercat anglosaxó...
Però no el pots comparar. Jo crec que sí.
Però el dilluns només hi havia allò.
El Barça i el Madrid són els equips més grans del món, en quant mediàticament són els equips més grans del món.
Sobretot perquè hi ha l'altre, sí.
Ara que parlàveu del plus...
Individualment, potser hi ha anys del Manchester... que tal, però en conjunt, Barça-Madrid, en conjunt, sí.
Ara que parlàvem del plus, te'n recordes? El Jordi i jo vam anar a veure el derbi a Cornellà al Prat.
Quin fred.
Molt de fred, molt. Bueno, molt. Hi havia pingüins allà a la tribuna de premsa.
Seria interessant recordar les apostes que fèiem aquell dia aquí a ràdio, veure qui d'allò, com quedarien, me'n recordo l'Escol Julià que parlaven 2-0.
Sí, doncs saps qui es va aprovar més?
Sí, el Sique,
el Sique
no?
Rodríguez,
o a 5,
que va dir 1-5. No, va dir 0-5.
No, 0-5, sí que va ser 1-5.
I va ser 1-5, finalment. Doncs sí, quan sortíem, deia que ara que parlàvem del plus, després d'estar glaçats absolutament allà a la tribuna durant una hora i mitja llarga, vam agafar l'ascensor per baixar a la zona de premsa i ens vam trobar, ara que parlàvem del plus, que deia el Xavi, el Carlos Martínez i el Michael Robinson. I ara aprofito per canviar de tema i parlar de futbol.
No? Estava grassonet, eh?
Sí, sí.
El Robinson.
Ara, però és molt alt. Jo pensava que era més baixet i és un transversiu, eh?
Davant de centre del Liverpool,
sí, sí.
Baix, no pot ser.
Tenia que baixar melons.
I es va...
Toshak.
Sí, mira, el que anava a dir, tu.
Toshak.
Recordava Toshak.
Aldridge. Rush.
Rush.
Eh?
Doncs, esperant l'ascensor, el tio anava dient... Estos tíos han inventado el fútbol.
Ya no sé qué decir.
Ya no sé, sí, a més ho deia així, no? I el Carlos Martínez deia, es que al final va llegar un punto en que nos vamos a aburrir de tanto ver lo mismo.
I hi ha gent que ja diu que s'avorreix.
No, però llavors el que li vam dir nosaltres...
Hi ha gent que diu que s'avorreix.
Exacte, i que diu. Però el que li vam dir nosaltres és dir, home, tu compara a veure això, a veure 4 partits seguits de l'Inter de Benítez i després en parla...
Clemente ja ha sortit dient que el juego del toque del Barça, quan és lents, ell s'avorreix.
No, jo estic esperant ja els partidets de Camerún perquè allò ha de ser un espectacle.
El Clemente és molt amic del Xavi.
Allò sí que ha de ser futbol total.
M'agrada el Clemente. Home, té un punt de raó. El que passa és que quan ell diu les coses... Les diu d'una manera que penses... Bueno, però, home, evidentment, quan el Barça no enllaça velocitat de pilota, els partits a vegades es fan una mica...
El Barça defensa. Però, clar, a partir del 2-0, molts partits...
Quan el Barça enganxa la dinàmica, és un espectacle impressionant.
Recordeu el 0-2 de l'any passat a Bernabéu? És el partit més insultantment superior que he vist al Barça mai sobre el Madrid, ni 0-5,
sí, defensa amb la pilota. 2-6,
defensa amb la pilota, 2-0, que tenim un partit de Champions d'aquí 3 dies.
Però amb això que deies, Xavi, per exemple, que hi ha vegades que és pitjor la forma que el fons. Potser això li va perdre molt en el Clemente.
Sempre l'hi ha perdut.
Durant tota la vida l'ha perdut.
Li ha perdut.
Durant tota la vida l'ha perdut. I amb això que deies tu, Cantino, per exemple, que el futbol del Clemente, ves a Bilbao. És que és el que sempre diem. Ves a Bilbao i parla del Clemente. És no Déu. Ara, potser, però de fa...
Segueix sent Déu.
Ves a Bilbao fa 26 o 27 anys. Però... L'Atlètic va guanyar 2 lligues i una copa.
I jugant bé i amb bons jugadors, ojo, eh? Jo no... Sí. Ara, tinc 30 anys, jo no l'he vist.
La base de la selecció.
Dani, Sarabia...
Argote, Urtubi...
A veure...
No, per això...
La base d'una selecció espanyola que va arribar a la final d'una Eurocopa.
Sarabia suplent.
Sí, però parlem de fa 30 anys.
Per això, que Clemente no, tampoc
li ha passat l'arròs.
Està gastat el Clemente entrenador i el discurs de Clemente també. Ara ell defensa el seu. Per defensar el seu, ha d'atacar...
És que aquest Barça ha trencat i ha matat el discurs de molts i molts entrenadors. Molts entrenadors veien impossible que un equip de futbol jugués com juga el Barça. Ho veien impossible.
I el que passa és que hem de tenir totalment clar que impossible. Això és conjuntural. És a dir, això és el Barça, aquest Barça d'aquí... 5 anys, vés a saber si el Barça pot jugar.
Però aquest Barça és l'evolució d'un Barça de Rijkaard, d'un Barça de Van Gaal i d'un Barça de...
Avui estava pensant...
És una evolució.
Això que dius ara, Juan Carlos, de que és conjuntural, que sí, que és possible que sigui conjuntural, però que la fa tants anys...
Conjuntural em refereixo a que hi ha una generació de jugadors...
I que s'acabaran i tal. Exacte. Però jo ara estava pensant en els 550 partits del Xavi. Pensava, han passat molts anys per batre lo del Migueli. Lo del Migueli és extraordinari perquè es va retirar amb 38. Si el Xavi retira amb 38, serà una marca que dius... Cuidado. Sí, però no sé si els següents que venen després seran més Xavis o més els coetanis de Migueli. Crec que seran més Xavis.
Però pensa també, per exemple, que, per dir alguna cosa, les competicions europees fa 20 anys es jugaven 6 partits en tota la temporada i ara s'han arribat a jugar 14.
Per això, des d'aquí dic el del Miguel, que són 38 anys.
Partits ara.
Va començar molt jove a jugar amb Cruyff, Miguel.
El 73, el novembre del 73.
Es jugaven 6 perquè quedaven eliminats molt ràpid.
No, i encara que arribessin.
Havien 6 eliminatòries.
No, i encara que arribessin. Sí. I amb això que deies tu, Juan Carlos, amb això ho parlàvem amb Xavi no fa gaires dies, per exemple, i jo... Pots partir de la base, per exemple, del partit aquest que van jugar en un torneig de Levins o d'infantils no fa gaires dies, Barça i Madrid, que va guanyar el Barça la tanda de penals.
Sí, no,
me'n recordo que vaig veure el partit una estona. A veure, i veies el partit, i si algú mereixia guanyar era el Madrid. Però la diferència entre un equip i l'altre quina era? Que el Madrid jugava per guanyar. I el Barça el seguies veient que agafava la pilota al porter, se la passava al lateral, el lateral se la passava al centre... Escolta, i si perds... Pues bon Ben i Barcanova, i tot ja farà un any.
Acostumes a guanyar. I si dura el partit 15 minuts més, guanya sempre.
No, i encara que perdis, tant se val. Llavors, vas guanyar i tot s'ha venut com si fos meravellós. Però si perds, no és cap desastre. I llavors, perdona, que em vinc a referir que quan comencen els nens a jugar al Barça, els acostumen a jugar d'una manera. Evidentment, a la mida que van pujant de les edats, es va fent una criba. Els que surten del club ja saben jugar, però els que es queden són boníssims.
Sí, primer els ensenyen a jugar d'una manera, després els ensenyen a competir.
Doncs clar, el nano que arriba al Barça B, ja no et dic, però el nano que arriba a l'equip juvenil del Barça, o sigui, té un toc de pilota extraordinari, però realment extraordinari. Abans, què passa? Que potser també seguiràs perdent, però a la que s'ajunten tots en el primer equip i et ve un tio de fora que és una figura o el que sigui, doncs clar, és...
Sí,
és no, impressionant.
Jo no em referia tant a això com el que ha canviat el concepte de club i la manera d'entendre el club. Els entrenadors, jo per mi sí, els entrenadors que han disputat més partits amb el Barça, els contem de Cruyff cap aquí. És a dir, el Cruyff és el que més, em sembla, ara em sembla que...
Això és cert.
Rijkaard, Van Gaal i
Pep Guardiola. S'ha donat continuïtat als entrenadors.
Hi ha una continuïtat de model, hi ha una continuïtat... I aquesta
de model.
Sí, però aquesta continuïtat es reflexa també al camp. Vull dir que l'Iniesta se l'exprimirà fins que acabi, però en canvi no es va exprimir Luis Suárez quan hi havia... quan era coetani de Kubala.
Aquella època es necessitaven calés.
Sí, però no es va exprimir a Elenio Herrera.
I amb aquesta també, Recordar que
hem venut
Chigrinski per pagar les nòmines.
I que paguem la llum quan...
Em refereixo que quan un jugador dintre d'un conjunt funciona, se'l tendeix a exprimir. Per això jo deia, no sé si Iniesta batrà el rècord de Xavi. No ho sé, perquè segurament se l'intentarà retenir per sobre de tot. Canvia una mica el model.
Ens queda un minut i mig.
Només.
Ens hem fotut la tertúlia ja amb res.
Avui Luis Suárez fa la sacada d'honor.
Sí.
Fa
50 anys que li van donar la pilota d'or.
Si no 60, anys. Sí.
50 o 50, sí, exacte, 50 sí, sí. anys.
Partit complicat,
Us animem a fer una porra com queda el partit avui?
Jo crec que el Barça guanya fàcil.
Sí, no, però guanya fàcil no serveix.
El de l'any passat va ser de tot menys fàcil, Dani?
No, però simplement el Depor no té ansietat de guanyar, va guanyar a la Corunya...
Dani, no, el resultat.
2-3,
0-4...
1-3.
1-3. Xavi.
0-2.
Amb gols de Villa.
Andino.
Joan.
1-3. L'heu dit el 1-3, ja?
Sí.
Però és igual, no hi ha premi.
No hi ha premi, 1-3.
El jamón y juelo, no?
Tu i Jordi, único en el mundo.
Jo dic 1-2.
0-2. I cap a casa. Ho deixem aquí. La setmana que ve tornem. Gràcies al Dani Arias, al Joan Cantino. I el Xavi Canals, Jordi Blanco al meu costat.
I Joan Carles al meu.
I davant de tots, el Xavi Aguilar, que és qui controla el tema tècnic. Fins la setmana que ve a Ràdio Estel a les 2 de la tarda al Fora l'Àrea. Adéu.
A Ràdio Estel i Ràdio Principat, Fora en l'Àrea, amb Jordi Blanco i Joan Carles Galindo.